Per saber cap on anem, sovint hem de fer un cop d'ull enrere i comprendre d'on venim. Avui recularem en el temps per parlar de dos dels personatges més importants del segle XV, Leonardo da Vinci i Cristòfol Colom. Els hi sembla una barreja curiosa? Doncs no ho és tant. Els dos van néixer amb un any de diferència, Colom el 1451 i Leonardo el 1452. Un, suposadament, a Gènova, això diu la història oficial, i l'altre, da Vinci, a Florència. Però realment, dos historiadors han revelat que aquests personatges van tenir una estreta relació amb Catalunya. Benvinguts a una nova edició de La fi del món. Volem saber més sobre la relació catalana de da Vinci i Colom. Tenim els dos convidats que han investigat més sobre aquest tema, l'historiador José Luis Espejo i l'historiadora Eva Sanz. I com en aquestes capbussades pel passat els anirem fent periòdicament, hem considerat que necessitàvem tenir un historiador de capçalera. I per això tenim a l'estudi Joan Margall. Recordeu que som al Twitter, al Facebook i que podeu escoltar tots els programes a la web a lafidelmón.info. La Meritxell Parramon, l'Òscar Pinilla, l'Oriol Mas, en Jordi Taulats i qui us parla, Josep Martinoi, volem que cada setmana passeu una estona entretinguda escoltant la ràdio i descobrint moltes coses noves. Després de la fosca època medieval, el món es va començar a obrir al Renaixement. Nous conceptes científics i humanistes van començar a posar les bases d'una evolució social que fructificaria ràpidament i que va provocar que la història fes un canvi radical. Bona nit, Joan Margall.
Molt bona nit.
Què va suposar el Renaixement?
Doncs com tu molt bé has dit, no? Es deixen darrere una etapa fosca, una etapa més medieval, i s'obre una nova època, no? Que alguns historiadors l'han dit com l'època de la llum, no? Perquè es passa d'uns segles, d'uns anys, doncs, amb una dominació molt important de la religió, no? El que s'anomena el teocentrisme, el Déu, la religió i l'Església com a centre de tot, a l'antropocentrisme, eh? És a dir, l'home, la dona, passa a ser el centre de totes les coses i bé, es redescobreixen tota una sèrie d'elements que fan, doncs, que hi hagi com un despertar, no? Com un despertar cultural, que també és un despertar econòmic a quasi bé tota Europa.
Quina seria l'etapa exacta en anys més o menys, fins quan dura?
Estem parlant d'un segle, un segle i mig, estem parlant de des del segle XVI, no, fins al segle XVII, mitjan segle XVII, no? I és una etapa, doncs, que bé, es deixa enrere també el que era l'antic feudalisme,
eh? O sigui que Cristòfol Colom i Leonardo da Vinci, diguem, serien al principi de tota d'aquesta etapa, començarien, diguem, a donar les senyals de que comença el Renaixement.
Correcte, aquests dos personatges podem dir que són personatges del Renaixement, no? I a mesura que avanci el programa i que anem descobrint una mica més a fons aquests personatges, les seves inquietuds, què buscaven, etc., doncs veurem que són dues persones del Renaixement, no? Per exemple, són dues persones que es mouen molt, que els agrada viatjar, no? I això és una de les coses que més identifica el Renaixement, el fet que la gent es comença a moure, que els viatges entre Europa, Amèrica i entre els oceans es comencen a fer.
Ara anem primer a saber més coses sobre Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci va ser un pintor italià nascut l'any 1452 a Florència. Des de ben petit, que ja destacava pel seu talent, i amb tan sols 14 anys, va ingressar al taller del pintor Andrea del Verrocchio. La formació en aquest taller li va portar una base sòlida de pintura, escultura i tècniques de creació artística. Da Vinci es trobava en el lloc perfecte i en el moment oportú. Florència, segle XV, una de les ciutats més riques d'Europa, on hi havia els Mèdicis, una família molt poderosa que va donar peu al Renaixement italià. Però el pintor va decidir buscar nous horitzons i el 1482 va dirigir-se a Milà. En aquest punt té lloc una etapa grisa en la seva biografia, ja que es desconeix on va estar durant aquest impàs de temps abans d'arribar a la cort d'un dels homes més poderosos de Milà. Malgrat tot, la seva estada a la ciutat va produir obres tan importants com el Gran Cavall. El 1499, Leonardo va treballar com a arquitecte i enginyer militar pels venecians que volien construir proteccions a la ciutat. Després de 17 anys fora, l'artista va retornar a Florència, on ja era reconegut com un dels grans mestres d'Itàlia. El seu punt màxim d'esplendor, però, va venir amb el retrat de Mona Lisa. Durant els darrers anys de vida, l'artista va viure al Vaticà. Allà pintava poc i es dedicava a recopilar els seus estudis. Escrivia sobre matemàtiques, mecànica o botànica. En aquesta època va finalitzar l'obra de Sant Joan Baptista. Leonardo va morir l'any 1519 a Cluj, a França.
Per conèixer més d'aquest geni de la pintura, la investigació i la ciència, l'Òscar ens porta el primer convidat d'aquesta nit. Bona nit, Òscar.
Hola, bona nit. José Luis Espejo va néixer a Barcelona el 1965, que és llicenciat en Geografia i Història. Va començar la seva carrera literària com a articulista en diverses revistes d'anàlisi social. Ha treballat com a guionista de televisió i és realitzador de productes audiovisuals de caràcter històric. Els seus viatges arreu del món l'han permès aprofundir en temàtiques relacionades amb la història oculta i els problemes mediambientals i socials. Espejo és autor, entre d'altres obres, del El coneixement secret i Els fills de l'Eden. D'altra banda, i centrant-nos en el tema que tractarem avui en el programa, sota el títol El viatge secret de Leonardo da Vinci, José Luis Espejo proposa una nova hipòtesi sobre la vida i obra del geni del Renaixement, intentant resoldre on va estar Leonardo entre la tardor de 1481 i l'abril de 1483. Les dades recopilades per Espejo semblen apuntar a una sorprenent teoria. Leonardo va visitar i va treballar a Montserrat i era descendent d'avantpassats catalans. Bona nit, José Luis Espejo.
Hola, bona nit.
Doncs, casualitats de la vida, el viatge secret de Leonardo da Vinci va començar al menjador de casa seva, no?, mentre mirava una reproducció de la Gioconda.
Sí, és una de les... Bueno, és que va començar fins i tot abans. Bé, un dia vaig trobar una Gioconda, una reproducció de la Gioconda molt ben feta, sobre una tela, en un contenidor d'escombreries, i vaig dir, me'l porto cap a casa, no? I perquè em semblava maca, i el vaig penjar. Llavors un dia mirant aquí, en aquesta reproducció que em vaig trobar en les escombreries, jo estava treballant en aquest moment en un treball que encara no he acabat sobre el nazisme, i en concret estava estudiant la visita de Himmler a Montserrat, i llavors se'm va venir al cap la idea de que el paisatge que apareixia a la Gioconda, que estava mirant en aquell moment en aquest quadre que tenia penjat a la paret, llavors que em recordava moltíssim la Montserrat, i a partir d'aquí va venir tot. Vaig estirar del fil i vaig arribar a aquesta conclusió.
Però sobre la història que potser Da Vinci tingués vincles amb Catalunya, hi ha altres pistes, no?, que apunten a,
sí, bé,
a aquesta...
Primer vaig començar per la similitud que hi ha entre el paisatge montserratí i els paisatges que Leonardo pinta a la Gioconda. No només que Leonardo pinta a la Gioconda, però no només a la Gioconda, també en altres quadres, per exemple, a la Verge de les Roques o el Sant Jeroni. Primer vaig començar per una qüestió de similitud, no?, iconogràfica, diguem-ho. Però després vaig proposar el projecte a una editorial, que és Editorial Ediciones El Andén, i em van acceptar el projecte, me'l van pagar, i amb això vaig pagar-me un viatge de 7 dies a la Toscana. Em vaig bussejar per les biblioteques i els arxius. Vaig anar a la Biblioteca de Florència, Nacional de Florència, i a partir d'aquí vaig aconseguir la informació que em va portar a pensar i fins i tot a sostenir que Leonardo tenia avantpassats catalans.
Perquè l'escut de la família també té alguna relació, no?, amb qui en Catalunya...
L'escut de la família és l'escut de Catalunya. Però el que és curiós del cas és que no és que sigui un quarter, com hi ha, a veure, hi ha molts escuts d'italians que, com van col·laborar amb Aragó, pues, li van donar un quarter, el dret de posar un quarter, és a dir, un tros del seu escut amb les armes catalanes. L'escut de Da Vinci no és un quarter, és tot l'escut que són les armes catalanes. I això li dona una certa rellevància, tenint en compte que, bueno, i això m'estic avançant una miqueta, que la localitat de Vinciano, que és així com es deia Vinçà en el segle XV, el seu escut precisament és aquest, és el de, com és una vila real, l'escut de Vinciano són les barres catalanes, i res més, que és un cas únic a la Catalunya Nord.
Perquè, Da Vinci tenia algun familiar molt català, no?, que vivia aquí, no?, que es diu Giovanni Da Vinci.
Giovanni Da Vinci va viure 40 anys a Barcelona, des del 1366 al 1406. No se li coneixen descendents a Itàlia, però presumiblement sí que els va tenir a Barcelona, i jo estic convençut que aquest precedent donaria fe que Leonardo tenia família a Barcelona. Tenint en compte que bé, he estat investigant el cognom Da Vinci, no l'he trobat a Barcelona enlloc, però potser el Da Vinci, és a dir, Da Vinciano, no seria més que un sobrenom que amaga un altre cognom, que és el que tenien originalment quan els seus avantpassats van haver de fugir del Conflent, com moltes altres famílies per causes religioses al començament del segle XIII.
I entre el 1481 i el 1483, que dèiem que estava Leonardo da Vinci per aquí a la zona, quins punts va visitar, quins llocs d'aquí a Catalunya?
Per què penso que va estar en aquestes dues dates? Perquè resulta que el 1481, sobre l'agost, setembre, desapareix de Florència i no apareix a Milà fins a final de març de 1483. Hi ha un marge d'un any i mig que ningú no sap on va estar. Hi ha nombrosos autors, com per exemple Jean-Paul Richter i altres, que parlen de que ell va estar fora. Fins i tot Jean-Paul Richter parla de 4 anys que va estar fora. Jo calculo que va estar un any i mig. Llavors vaig preguntar, a veure, alguns autors diuen que va anar a Àsia, no? Perquè ell va fer una fàbula que es deia El viatge al Mont Taurus, que està actualment a Turquia. Però jo, després de mirar la iconografia dels seus quadres, de saber els seus orígens familiars, de saber que tenia un escut català, etc., pues vaig arribar a la conclusió de que no va estar a Àsia, a Mont Taura, sinó que va estar a Catalunya, més en concret a Montserrat. I després, estudiant, per exemple, el quadre La Verge de les Roques o el quadre Sant Jeroni, em vaig convèncer de que va estar a Montserrat, entre altres motius, perquè tant en un quadre com en un altre apareixen, per exemple, el cavall Bernat, apareix l'escut de Montserrat, que són tres cimes, tres pujols, no? Tot això apareixen clarament en els quadres de Leonardo i són típicament estampes montserratines.
Per què hauria viatjat Leonardo a Montserrat? Fugia potser de les epidèmies de pesta o simplement per interès cultural o per quin motiu?
Jo penso que podria ser per diversos motius. En primer lloc, a veure, en aquell moment, just en el moment que Leonardo va marxar de Florència, que va estar un any i mig desaparegut, diguem una etapa grisa de la seva vida, a Montserrat estava fent d'alguna manera un canvi d'orientació, de rumb. El volien convertir, en compte de passar-lo de l'orde dels benedictins a l'orde dels jerònims. Llavors, curiosament, el quadre més montserratí de Leonardo és el Sant Jeroni. Jo penso que a ell li van encarregar dos quadres. Un seria aquest, el Sant Jeroni, i un altre, la Verge del Gat, que ara mateix ha desaparegut, està desapareguda. Això per una banda, és a dir, hauria anat a treballar. Per una altra banda, potser tindria relació amb la branca familiar dels Da Vinci que estarien a Barcelona, fruit, diguem, de l'estada d'un avantpassat seu. després potser també per raons perquè el van enviar com a espia. Hem de tenir en compte que en aquell moment Florència estava en guerra amb Nàpols. I els Lorenzo de Medici utilitzava moltes vegades els seus artistes com a ambaixadors culturals i a més com a espies. És molt probable que anés allà pues, per conèixer, diguem, el suport que el Ferran el Catòlic donava al seu cosí, i que és el Ferran de Nàpols. I hem de tenir també en compte que bueno, a part del tema aquest de la guerra i tot això, és cert que també hi havia epidèmies a Milà. És a dir, és una sèrie un conjunt de raons que podien explicar el viatge.
Sí, hola, bon dia, José Luis. Soc Joan Margall, historiador. Estic col·laborant aquí amb el programa.
Sí.
En una entrevista que et vas fer recentment en un diari, deies que la Gioconda a vegades et fa pensar, no?, en pintures i escultures de verges, no?, que també d'alguna manera, doncs, potser l'estada, la suposada estada a Montserrat, doncs, agafa algunes idees, etc. És un intent, potser, dic jo, a la Gioconda, doncs, de pintar, doncs, les verges, no?, aquests personatges més religiosos d'una forma més humana, no?, perquè de fet Leonardo és una persona del Renaixement, no?, de l'obertura, de posar l'home i la dona com a centre del món una altra vegada, etc.
Que, bueno, si has llegit la entrevista de La Vanguardia, deixo ben clar que per mi la Gioconda no és més que la representació de la imatge de la fertilitat, de la imatge de la deessa mare, i és més, jo li faig l'equivalència amb a Montserrat, clarament, és a dir, fins i tot el somriure són clavats, és a dir, que no només el somriure, també el nas i els ulls en forma de metge i una sèrie de coses. Això no vol dir que la Gioconda pogués ser un personatge real, la Lisa Geraldini, per exemple. Això no ho descarto, però que sí que és un icono més que un retrat. Si fos un retrat no se l'hauria quedat, el tindria la persona que l'havia encarregat. En canvi, ell se'l va quedar i va començar el 1504 i el va acabar el 1518, pràcticament, o 15, entre el 15 i el 18, no? Poc abans de la seva mort. D'alguna manera tenia una enorme importància per a ell. I és més, això anticipo que faré d'aquí poc una revelació que justificarà el motiu real de la pintura de la Gioconda, que des del meu punt de vista, penso que tinc bastant demostrat, que té un objectiu de tipus religiós. És a dir, per mi és una espècie d'icona, un símbol de les seves idees religioses. Hem de tenir en compte que Leonardo no era un agnòstic ni un ateu. Ell era religiós a la seva manera. Era heretge en el sentit de que no compartia la tesi predominant de l'Església del moment, però que tenia una visió de la religió que era, jo anomenaria, hereva del catarisme, no?, o del gnosticisme, que d'altra banda en aquell moment estava posat de moda per Marsilio Ficino i la seva Acadèmia Platònica, no?
I aquesta part més misteriosa del personatge l'ha investigat? Perquè també a Leonardo se li atribueixen prediccions apocalíptiques amagades, per exemple, en una de les seves pintures més famoses, el Sant Sopar, o l'Últim Sopar.
Sí, bueno, és que ell va ser profeta també a la seva manera, però no només ell, Per exemple, el mateix Colom va fer un llibre de les profecies. Leonardo va fer profecies. I hi havia altres profetes contemporanis, per exemple, el mateix Rabelais, és un altre profeta, no parlem de Nostradamus. Va ser una època molt profètica i aquesta profecia provenia ja pues, de la mitjana. Ja parlem del Joaquim de Fiore, parlem de l'Arnau de Vilanova. És a dir, era una època en la que es pensava que la fi del món, fins i tot el mateix Colom li dona una data, que la fi del món estava propera. En fi, és una època molt religiosa, una època però amb una religió, diguem, contaminada pues per idees de que s'estaven desenvolupant en aquell moment, que és el tema aquest de l'hermetisme i el gnosticisme, que l'hermetisme, per exemple, l'Asclepi parla clarament de la fi del món, són residus que venen del passat. el mateix Virgili, el tema de l'Arcàdia.
Sí, jo li volia preguntar precisament, Arcàdia,
sí.
I també una cosa que va lligada amb el que estava explicant ara. El viatge de Leonardo, que aquesta teoria que vostè defensa, tindria relació amb i que se n'anés al Conflent, amb la seva vinculació amb els càters, per exemple?
Jo estic convençut que Leonardo era seguidor de la doctrina càtara. De fet, va fer un pictograma. Ell feia moltes vegades pictogrames per amagar missatges ocults, que era una espècie de jeroglífics on apareix un rebrot on diu clarament que el falcó, és a dir, que l'arbre rebrotarà de nou, que apareixerà un falcó, i a sota posa el número 1200. 1200 fa referència a la desfeta dels càtars. El falcó fa referència a l'emperador, que d'alguna manera acabarà amb el papat. Ell era antipapista, encara que després se servís del papat, perquè va viure a Roma durant uns anys, però era antipapista. I ell pensava que se li havia de castigar al papat, i tot, encara que també se servís del rei de França, que s'havia de castigar al papat i als capetos, per lo que van, bueno, als capetos no, als francesos, per lo que va passar amb els càtars, no? Estic convençut que ell era de filiació càtara i la iconografia dels quadros ho deixava veure clarament. Per exemple, la visió que ell té de Crist i la visió que ell té de Sant Joan i la visió que ell té de la Verge Maria. És a dir, és una visió compatible amb el catarisme, completament.
José Luis Espejo, en què està treballant ara?
Pues precisament en, potser en una segona part d'aquest llibre. Depèn de que me l'editin, no, però estic treballant en això.
I no estava preparant també una biografia de Hitler?
També estic treballant, és que tinc diverses coses començades, ja, doncs. Però tot depèn de l'editor, és a dir,
no,
tinc.
És un tema, vostè és molt fructífer, eh?
Sí. I també estic escrivint articles. El que faré en el llibre que vull fer sobre Leonardo, que seria una segona part, seria compilar una sèrie d'articles que he fet sobre Leonardo últimament, amb noves troballes de Leonardo. Per exemple, he estat investigant la seva relació amb el descobriment d'Amèrica, perquè ell era amic d'Amèrico Vespucho. És més, jo penso que ell mateix podia haver donat nom a Amèrica abans que de lo que es pensava. No va ser Martin Wesley Muller, sinó va ser ell. En fi, una sèrie de coses que estic investigant en relació pues, a la seva època, a Leonardo i la seva època.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Si continuem parlant del passat i continuem parlant de Leonardo i continuem parlant d'aquests personatges que han canviat la història, comptem amb vostè una altra vegada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Adeu.
Bé, està clar que en aquesta època Leonardo i el Colom, l'inici del Renaixement, estava vinculat totalment al misteri, als temes de prediccions, de profecies amagades, compaginant-ho més amb l'art, amb la religió.
Correcte, és que s'obren noves investigacions en molts camps, no? Deia abans que el Renaixement s'obre un altre cop tota la descoberta de la natura, per això la pintura i l'escultura es comencen a personificar els paisatges, no? La relació amb la naturalesa, però també és un moment de separació de la religió i de la filosofia, de la raó i de la fe, no? Que moltes vegades en els segles passats d'època medieval havien estat tots junts, i per això el senyor Espejo ens deia, doncs això, no? Leonardo era una persona religiosa, però a la vegada a la seva manera, era una persona creient però no estava d'acord amb el papat, i una persona era heretge a la seva manera. És a dir,
aquest és el gran salt ideològic del Renaixement?
Sí, és així.
Aquesta qüestionar-se l'estatus que hi havia?
Correcte, es qüestiona l'estatus que hi havia, i és un moment que també la ciència, no, comencen a haver-hi salts molt importants des d'un punt de vista del coneixement científic, no? També els grans científics, els grans físics i matemàtics de la història també sorgeixen en aquest moment, que això hi podríem dedicar un altre programa, perquè també hi ha molt camp per córrer, no? I és per això que sorgeixen aquests personatges que toquen moltes tecles, que són capaços de fer moltes coses a la vegada i que ho fan des d'un punt de vista molt humà i molt humanístic.
Aquest xoc que potser tenia Da Vinci amb la seva època potser ho representa també amb l'últim sopar, que en el seu quadre, que diuen, s'estudia, diuen que potser va representar que cap allà, cap al 2000, o sigui, la copa que cau a terra, vull dir, a la taula, que deixa el vi i tot tot plegat, representa com si el 2400, diuen, no? El 2400 arribarà una nova era, ens anunciaran a la humanitat que nosaltres no venim d'aquí, sinó venim de l'exterior. És una de les teories que s'està comentant.
Sí. Jo, això, sí, sí que sé
aquestes apocalíptiques que comenten.
A l'últim sopar, sobre el cap de Jesús, sí que hi ha uns codis numèrics, que és d'on surt el 2400, i que després hi ha aquest simbolisme de, molt escampat a tot el quadre, que tots els personatges tenen un misteri, sobretot és d'on Dan Brown treu el Código da Vinci, perquè diu que Sant Joan no era Sant Joan, sinó que era Joana, no?
De fet, està bé llegir els llibres de Brown, però sempre posar-hi...
Posant-hi molt.
Unes cometes de per tot arreu.
Anem a publicitat i tornem amb un altre personatge de l'inici del Renaixement, que és Cristòfol Colom.